Volem parlar d'hipoteques, de desnonaments, de mercat immobiliari amb en Joan Segurell, portaveu d'Stop Desnonaments. Hola, Joan, benvingut a Radio Illa.
Hola, moltes gràcies per obrir-nos l'antena.
Pel que fa als desnonaments, tenim la sensació que en àmbit de l'opinió pública sembla que això dels desnonaments sigui cosa del passat. És així?
Que va. Bueno, sí, hi ha gent que s'ha cregut això de ciutat, declaració de ciutat sense desnonaments. Hi ha gent que s'ho ha pres al peu de la lletra, però està absolutament en les antípodes de la realitat. Continua havent tant de desnonaments com abans, només que els desnonaments es transformen. Ja hi ha, en aquest moment, menys desnonaments d'hipoteca, però molta de la gent que ha patit desnonaments d'hipoteca, bueno, que encara no ha patit desnonaments d'hipoteca, els pot patir en el futur, perquè les seves vivendes, a les quals té moratòria, estan siguent venudes a fons voltors, que podran intentar vulnerar la moratòria per molts d'ells l'any que ve. Però, per altra banda, hi ha que moltíssims de lloguers estan siguent executats pels propietaris sense cap tipus de contemplació o amb petits impagaments, com per exemple un desnonament que tenim que hem d'aturar demà, com finals de contracte. El final de contracte és desnonament silenciós, que normalment no consta les estadístiques i que és el pitjor en el sentit de que qui el pateix encara no és conscient de que està patint un fet bàrbar que li passa a moltíssima gent i, per tant, li costa més defensar-se i sortir endavant, organitzar-se. I després hi ha moltíssims desnonaments de desnonament en precari o diversos models d'intent de desnonament civil o penal que els bancs intenten executar contra les famílies que han ocupat vivendes de banc que ho necessiten.
Què et sembla aquesta mesura que just s'ha aprovat aquests dies d'acordar elevar fins als 12 mesos d'impagament el termini mínim per procedir a un desnonament, que fins ara es feia doncs, en 3 mesos i ja et podien començar a desnonar i ara doncs, s'haurà d'esperar com a mínim 12 mesos. Què et sembla?
Bé, no, nosaltres no teníem coneixement d'aquesta mesura, no teníem coneixement que hi hagi res aprovat. Sabem que les institucions són professionals en fer anuncis i anuncis i anuncis de construcció de WPO, d'això, de l'altre, etcètera, etcètera, però encara no veiem cap política pràctica per aturar aquests desnonaments. Llavors, si fos vera, perquè això, aquest anunci hauria de ser competència de l'estat espanyol, seria que el govern Sánchez estaria corregint una malifeta que va fer el govern Zapatero. Perquè això s'ha de dir, clar, el desnonament després de lloguer el va posar el govern Zapatero el 2009 en Carme Chacón com a ministre.
La idea en principi era fomentar el lloguer, no?, en comptes de la compra?
No, el desnonament després no s'estava fomentant el lloguer, s'estava fomentant l'abús dels propietaris que davant d'una dificultat circumstancial molt temporal d'un llogater per pagar pogués desnonar a la mínima per poder després a lo millor fer un lloguer més car, que és el que ha passat anys després.
Ho deia en el sentit de que alguns propietaris que llogaven els seus béns immobles es queixaven de que un cop es començaven a haver impagaments era molt complicat i farragós doncs, aconseguir el desnonament i entenem que el govern espanyol en aquell moment va aprovar aquesta mesura per animar a que els propietaris de béns immobles posassin al mercat de lloguer els seus pisos o cases.
El tema és que podia plantejar la mesura amb l'excusa que volgués, però sempre que lleves garanties per defensar-se a famílies estaràs deixant la cuneta a un munt de gent impagadora de bona fe.
Clar.
I que el que calia era limitar els preus, defensar els llogaters, impedir els abusos i, en cas d'impagament de bona fe, ajudar aquells llogaters. Però no només donar ajudes directes en els lloguers, com les que es donen ara,
sí,
que es fan que serveixen sobretot per inflar la bombolla. Per exemple, l'altre dia un llogater, un propietari li deia a una companya nostra afectada que demanés ajuda de Sibavi, que demanés ajuda de Sibavi, que així li podria pagar més. Clar, és que és fastigós. Ara hi ha un poc de creixement econòmic, ara s'ajuda un poc més en les ajudes directes I el que se fa principalment és alimentar la bombolla, que no punxi encara la bombolla immobiliària del lloguer. I aquesta no és la política que es necessita. O sigui, una família pot necessitar un moment donat desesperada l'ajuda del lloguer i se l'ha d'ajudar de qualcuna manera, però això es fan per avui, això són miques per avui i fan per demà.
Exacte. Quina és la vostra proposta? Per on creieu que haurien d'anar les polítiques públiques per intentar corregir aquest mercat immobiliari que després de la crisi dels anys 2008-2009 doncs ara torna a anar pels mateixos camins que en aquella època, no? Cap al camí de la bombolla, cap a l'alçada, cap a la pujada de preus i cap al fet de que sigui impossible gairebé doncs viure amb pagant lloguers normals, almenys en el cas de Formentera, o comprar una casa ja, bé, complicat.
Mira, per començar, el tema dels lloguers és el problema més greu. Nosaltres proposam que els contractes de lloguer siguin de 6 anys com a mínim en el cas de vivendes de petits propietaris i de 12 anys com a mínim en cas de vivendes de grans propietaris. Que a partir d'aquests 6 i 12 anys les renovacions es facin només en cas de que la família del propietari no les necessiti. Per tant, estan parlant de que el lloguer se converteixi en una alternativa de vida estable. Estan parlant d'una limitació de preus. Fins ara el que hem decidit és que es puguin negociar els preus de manera col·lectiva. Per altra banda...
La limitació de preus, Alto, aquesta és una mesura molt trencadora, eh? Vull dir, clar, estem rompent un dels principis del mercat lliure.
Exacte, però és que l'habitatge no és un pastís, una pastisseria, l'habitatge és un lloc on necessites viure. O sigui, si no ho feim així, la gent se queda a la cuneta. Està claríssim. La llei de la selva en vivenda és quedar com als Estats Units, que està ple de gent visquent en els carrers, molt més que aquí i tot. Als Estats Units, si vas per molt de camins perifèrics a les ciutats, veuràs totes les aceres ocupades en tendes de campanya. Això és el que hem d'evitar i això és cap on anem. Tenim moltes altres propostes, també, evidentment, la modificació de la LEC per garantir, defensar que els llogaters se puguin defensar en el jutjat.
Sí.
Com un poc en la línia de lo que pareixia que ens relataves, que ha sigut una proposta que nosaltres encara no hem rebut directament per part de cap partit i que no, justament no ens hem enterat els mitjans. I tenim moltes altres més propostes en tema de lloguer. En tema de vivenda pública, cal construir massivament vivenda pública a tots aquells solars urbans. Cal deixar de regalar solars a privatitzar solars. Cal que l'Estat s'apropi de tots aquells solars i habitatges buits, que duguin buit un mínim de temps, no tal com planteja la llei de vivenda de Balears, que és un plantejament molt laxa i que permet que molt de grans propietaris evitin posar les seves vivendes en lloguer. També defensam el fet de que totes les vivendes, s'han d'agafar les vivendes dels grans propietaris, bancs, fons voltors i tots. Però per començar, la mesura més senzilla és que Pedro Sánchez faci dimitir a la directiva de Bankia, que digui públicament la veritat, que digui que Bankia és el 62% és de tots, que Bankia és fonamentalment públic i que Bankia no vendrà una sola vivenda més a fons voltor ni farà un sol desnonament més, perquè és una de les campiones en desnonaments i ho pagam nosaltres. I ens desnonen a nosaltres. Per altra banda, no ens oblidem del tema hipotecari. Ara mateix hi ha menys desnonaments d'hipoteca, però els que se fan amb indefensió, coaccions, amenaces, engans, com les hipoteques noves que s'estan constituint, que provocaran nous desnonaments, i la gent que es va beneficiar de petites mesures que aliviaven la seva situació, com el codi de bones pràctiques, etc., estan en perill per la venda de vivendes a fons voltors i perquè les moratòries s'acaben i les moratòries només afectaven en els bancs. Per tant, amb aquesta nova bombolla immobiliària i amb les mesures paternalistes absolutament insuficients per pocs sectors que varen fer per l'anterior, el que cal és aturar aquesta sagnia que es vol venir en tema d'hipoteca un altre pic. I per altra banda és molt important dignificar la justícia. Tenim jutges hereus del franquisme. Una tercera part dels jutges són membres de l'Opus Dei. Les declaracions de Cosidó del PP varen ser claríssimes. Controlaremos la sala segunda des d'atràs.
Sí.
El pacte del Consell General del Poder Judicial per controlar el Suprem és vergonyós, és un escàndol. Això, qualsevol país que no tingués un estat hereu del franquisme provocaria dimissions i un canvi de règim immediat. Una nova Constitució, si calgués. I és el que cal aquí, perquè tenim alguns jutges molt ben intencionats que en la llei tal com està intenten fer el que poden i treuen algunes sentències o jurisprudència positiva, sobretot a primera instància, però tenim altres que es dediquen a fotre la vida de la gent tots els dies. I això no ho podem permetre, ho estan pagant nosaltres. I cal un canvi radical a la justícia. És fastigós el tema de si RPH, com ho va ser la de la imposta de les hipoteques d'actes jurídics documentats. Fa unes setmanes que acabaren convocar una protesta a Palma, segons que també hi va haver altres protestes arreu de les illes.
Recordem això de l'IRPH, és l'índex de referència dels préstecs hipotecaris? Quin és el problema? On veieu l'estafa?
No és l'índex.
A veure.
Això és el que els hi venien a les persones quan signaven el contracte d'hipoteca. És un índex per calcular les hipoteques. I és absolutament manipulable. O sigui, no és l'índex, sinó que és un dels índexs que afecta al voltant d'una cada 9 o una cada 10 hipoteques, que no hi ha dades molt clares del Banc d'Espanya, que el Banc d'Espanya no ha revisat les dades que els donaven els bancs per calcular i recalcular aquest índex, i que aquest índex ha tingut a moltíssimes famílies pagant durant bastant de temps 300 i 400 euros més que en Euríbor. I ofegades absolutament sense saber que tenien un índex absolutament abusiu. Un índex que els bancs el venien precisament com estable, com un índex estable, en pla de vostre no haurà de passar pena perquè canviïn els tipus d'interès, perquè això serà més o menys estable. I era el contrari. Ha estat estable per dalt. Ha tardat un poc més en pujar, però quan ha pujat ha estat més temps alt i des quan ha baixat molt poquet. CRPA que acabarà en els tribunals com una estafa criminal amb unes conseqüències brutals sobre la vida de milers de famílies, sumat a la resta d'estafes hipotecàries, clàusules abusives, etc. Però si RPH és especialment greu perquè se va vendre com un índex estable, hi ha proves de que els bancs ho venien com a índex estable, hi ha proves de que hi ha bancs que diuen que com que han fet moltes hipoteques en via RPH, que tenen millors balanços econòmics que altres perquè guanyen més doblers. O sigui, és un fet criminal que la Direcció General de l'Agència de Consum de Catalunya ha estat tapant, ho ha destapat en Guillem Bou, mallorquí que viu a Catalunya i que és un dels principals promotors a nivell estatal de la lluita contra l'estafa de l'IRPH. I ja vos dic, o sigui, és un tema que el Tribunal Suprem va fer, se'n va riure desafectat el desembre passat, i que no li permetrem que se'n tornin a riure. No els hi permetrem. Ni en via RPH ni en la resta. Mira, nosaltres en tema hipotecari tenim una reivindicació molt clara. Això ha de ser un pagament per entregar la vivenda en els bancs, que ja s'han quedat 1,5 milió de vivendes, amb 800.000 expedients hipotecaris, quasi 800.000 expedients hipotecaris executats, més des de les promotores, entregar les vivendes en els grans promotors perquè especulin les nostres vivendes, no. Per tant, cedació en pagament de qualsevol manera no és solució, perquè si la família que aconsegueix cedació en pagament arriba a aconseguir un lloguer social amb el banc, en 3 anys pot estar en el carrer. I ara tenim bastant de casos de desnonaments de lloguers socials o semisocials, mal anomenats socials, perquè el preu no és una tercera part dels ingressos, com un 30% dels ingressos, com hauria de ser. El preu és més elevat en molt de casos. Però aquests lloguers socials a canvi d'entregar l'habitatge són una estafa. El que nosaltres plantejam és que davant l'estafa hipotecària s'ha d'aconseguir aprofitar les escletxes que hi ha a la legislació i que els jutges ho bloquegen i fer nova legislació també per aconseguir ni dació ni pagament front a aquesta estafa. Ja n'hi ha prou. Tenim companys a punt de ser executats, companys que van estar a punt de firmar una renúncia a tots els seus drets i que ho van aturar a temps.
Executats vol dir desnonats, no?
Sí, no, i desnonats o que ja estan ocupant vivendes de banc per aquí i per allà on poden, defensant-se com poden, intentant aconseguir un lloguer social, perquè en el seu moment no se'ls va defensar com tocava. I ara tenim un munt de famílies que estan pagant IRPH amb uns interessos molt, molt alts, no tant com fa poc, però molt alts, que estan pagant a lo millor targetes perquè no tenien ni per menjar i estan pagant l'acumulació de deutes amb altres targetes, amb interessos abusius també, i en situació límit durant anys. I això s'ha d'acabar, això no ho permetrem ni un dia més, i el que cal és una mobilització massiva, urgent i contundent de milers de persones un altre pic en el carrer per aturar aquesta rialla. Se n'estan enriquent de nosaltres i no ho poden permetre.
Avui hem pogut escoltar, doncs, una percepció i unes propostes ben diferents a les que estem acostumades a escoltar al respecte del mercat immobiliari i de la lacra dels desnonaments, que sí, que no és una cosa del passat, sinó que avui en dia, doncs, encara hi ha moltes famílies, moltes persones que han d'enfrontar-se a un dia sense tenir un sostre que els cobreixi del fred, de la calor o de la pluja. Aquesta és la realitat que ens explica, la realitat que tenim aquí a la nostra comunitat autònoma, que ens ha explicat en Joan Segura, portaveu de Stop Desnonaments, a qui agraïm molt que hagi dedicat aquests minuts a la Ràdio Pública de Formentera. Que tinguis bon dia, Joan.
Moltíssimes gràcies. Que tingueu molt bon dia.